La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 25 de gener i entre setmanes són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català, La Caravana, que avui és una mica més boomer que ahir. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la
Joan,
Caravana.
Joan,
no feu aquestes coses.
Moltes felicitats.
No feu aquestes coses que em poso molt nerviós.
Per molts anys, Joan
Moltes
Trias.
Moltes gràcies.
Del nostre fa anys, avui. 27, no era?
27 i mig.
Molt bé, molt bé. Bravo.
Anys. 27 i molt bé. Ara que encara tinc força, eh? Si és que, com sou?
Déu-n'hi-do, si Déu-n'hi-do.
Com sou? Ai, Déu meu. Som-hi?
Som-hi.
Som-hi, José, va. Jo us maldigo, que diria aquell. Ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que m'estimo tant i que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la Gravé?
Doncs avui el famosíssim cuiner Carlos Arguiñano serà un dels grans protagonistes d'aquesta secció. Com ho hem de fer perquè la truita de patates ens quedi quallada? I encara més, com es fan unes patates cuites en temps rècord? Doncs aneu-hi pensant perquè en uns minuts sortim de dubtes a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Doncs avui la pregunta del dia hem preguntat a la gent dels carrers de Sants a veure si cuiden la seva esquena. Vosaltres ho feu? Estigueu atents perquè avui a la pregunta del dia tindrem els millors consells per una bona salut postural.
Núria, t'anirà bé això, eh?
Sí, a tu també, eh?
A mi també. A mi també, però és l'edat. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència.
Sí, i és que avui parlarem del nostre planeta i és que la capa d'ozó s'està recuperant des que es va iniciar l'eliminació progressiva d'aquelles substàncies perjudicials. I si es segueixen les mesures previstes en el protocol de Montreal durant els pròxims 40 anys, hi haurà una millora que contribuirà a ralentir l'augment desmesurat de les temperatures. Però tot plegat és suficient per aturar el canvi climàtic? En parlarem amb Xavier Jiménez, professor de química, investigador i divulgador científic del Departament de Química del Universitat de Barcelona i especialística en química ambiental.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Andrea Vilallonga, experta en comunicació i positivitat. Avui ens ve a presentar el seu nou espectacle La Fórmula, que estarà en cartella al Teatre Condal des del 7 i fins al 14 de febrer. De què parlem quan parlem de positivitat? Com podem ser més positius malgrat els fracassos? Ens ho posa fàcil la societat? Doncs aquestes i altres preguntes ens les respon Andrea Vilallonga avui a la caravana.
I d'Andrea Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A partir de quarts de 5 de la tarda, què tindrem?
Doncs un dimecres més parlarem de qüestions quotidianes amb David Balaguer. Avui, que sembla que el fred ha vingut per quedar-se una bona estona, parlarem precisament d'això, de les baixes temperatures, i avui a l'encàrrec hi tindrem a Núria Ros, responent-nos a la pregunta on ha fet més fred aquests dies, per tal de saber si ens podem queixar del fred o som uns exagerats.
I a la darrera hora de programa, a la caravana, començarem parlant de la figura del president ucraïnès, Volodymyr Zelensky.
I és que precisament el president Zelensky avui fa 45 anys. Per això parlarem amb un expert en comunicació com en Lluís Pastor per analitzar la seva figura política però sobretot comunicativa.
Per cert, felicitats a Volodymyr Zelensky però també a Xavi Hernández que avui també fa anys. I cada dimecres en aquest programa parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros.
Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i com sempre la visió alternativa del futbol Rafa Sanahuja ens comentarà l'actualitat esportiva de la setmana en una tertúlia seriosament divertida.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Voy bastante relajado.
Doncs així comencem el programa, relaxats i sabent a qui ha estalquejat Andreu González avui.
Doncs avui ha estalquejat a l'Andrea Vilallonga. Ja de bon principi no la provaré perquè siguem tocallos, eh?
No, 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 no.
Primer de tot, si alguna cosa, alguna persona he vist amb més canvi durant un any, és ella, Andrea Vilallonga. De passar de tenir el cabell llarg i ros com la Rapunzel a tenir-lo rosa i curt. Déu-n'hi-do el canvi, però, oye, no li queda gens malament i, a més, m'agrada que la gent s'arrisqui. Vet aquí que jo també ho vaig fer, però crec que a mi em va sortir malament la jugada.
Una mica.
Però bé, en segon lloc, com podeu imaginar, la meva feina d'avui ha estat més fàcil del normal, perquè la conec, la segueixo i, clar, doncs estic al dia de tot. Així, doncs, anem al gra i us porto una cosa que és que m'agrada molt i molt que el seu perfil d'Instagram doni molt bones vibracions, un bon rotllo, que em quedaria embadalit mirant el seu Instagram.
Ja t'agrada a tu això d'anar al gra, eh?
Sí, bastant.
Val.
I una altra cosa que us vinc a dir, i punt positivíssim, del seu perfil d'Instagram, és que cada setmana fa un post en el qual hi posa les 5 notícies positives d'aquella setmana. Crec que de vegades necessitem parar 5 minuts i veure les notícies positives, que molta gent per això no mire els informatius perquè tots són desgràcies. Ai. Però vaja. Tercer punt. I aquí paro, perquè és una vieja joven.
Ep.
És veritat. I m'encanta. Ho he de dir. I crec que és el punt pel qual l'aprovo amb escreix. Mireu, té 47 anys, 10 més que en Joan, i, sincerament, els posaria, si fa no fa, a la mateixa edat. No t'enfadis, Joan,
ui,
que tu sembles més jove, home. No,
home,
pateixis.
Estaria bé, que els notessin aquests 10 anys, no per res, però...
Però, si ho dic per alguna cosa, és per la forma en què vesteix, possa, i les bogeries que fa. Perquè, sí, senyors i senyores, Andrea Vilallonga, aquí on la veieu, té una banda, que no recordo si és de jazz o de què, i canta amb la seva família.
Li preguntarem.
Sí, sí.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Primer de tot, que consti que no he fet trampes. Val? L'únic que ahir estava encuriosit i volia saber els toc de, o manies de les més estranyes de la gent, del meu Instagram. Mm-hmm. Us he de dir que la gent...
Les trampes ho dius per alguna cosa o...?
Sí, perquè tu em vas contestar.
Ah, val.
No facis trampes. Us he de dir que la gent no té ganes de publicar aquest tipus de coses. D'altra banda, he de dir que em contestessin tres persones, tu... Em dóna què pensar. Però d'això ja en parlarem un altre dia. Una de les persones va ser Núria Ros.
Aviam si...
Sí, és veritat.
Aviam si el toc de molta gent és Andreu González.
Veurem. Ara sí, fet aquest petit incís, deixeu-me que us expliqui el meu toc d'avui. Anem a parlar dels brindis, de com brindem. Tothom sap brindar, però com ho feu és on rau tot això. Com ho feu vosaltres de brindar? Teniu alguna manera especial?
Sobretot mirant els ulls.
Sobretot sí. Mirant els ulls, mm-hmm. Sí.
Això no s'ha de perdre.
Jo de recolzar.
Jo saps que estic embaladit amb la cultura italiana, eh?
Per què?
Ho saps, això?
Sí, ho sé.
Ah, m'agrada molt la cultura italiana. Vaig aprendre que quan ells brinden amb una cosa que no és vidre, hi posen la mà. Brinden amb la mà.
Ah, sí?
Ai, perquè, efectivament.
Perquè si no, dóna mala sort.
I ara us porto els meus punts. Primer, brindar amb botella de mitjana o de quinto s'ha de fer sempre en diagonal i pel coll de la botella.
De l'ampolla, vols dir, eh?
De l'ampolla, perdó, sí. Disculpeu. Dos, brindar amb gots de paper o de plàstic, que és el que tu estàs dient.
Mira,
que no toquin mai els dos gots. S'ha de fer amb la part exterior de la mà.
Correcte.
I tres, i en tots, primer estirar el braç al centre i després flexionar el colze a poc i pujar finalment per brindar. Després ja, si feu els vostres rituals, com deia en Pau, em sembla perfecte, jo ho faig. No el diré, perquè ja sabem prou tots quin és. Tothom té la seva versió, però tampoc cal dir-la.
No. Odies la gent que... Espera, ara t'has ficat en un jardí.
No.
Està regant les plantes.
No.
Els girassols.
Són rituals, no?
Són rituals.
Sí.
Que tenen, de vegades tenen tres parts, quatre, cinc...
Clar, tenen exactament molt a veure amb els tocs, no?
Val.
Si no fas una cosa del ritual...
Clar, exacte. Efectivament.
Ah!
És una altra cosa.
Vols dir que recolzes...
Correcte.
El got per la taula.
Recorro.
Recorres el got per la taula.
Després prego.
Exacte.
Després pujo i faig una rodona dalt.
Arriba a veure's el got i s'ha acabat. Se li han begut ja.
Sí, perquè tant de ritual.
Totalment.
Ai, odies la gent que...
Doncs què em diu que m'assemblo al de les vaques de TikTok?
Com?
Sí,
com?
Sí, sí.
Perdona?
Hi ha un nano que va cridant a les vaques de mitja muntanya,
sí?
I diuen que m'assemblo
sí
a ell, en l'aspecte i en la forma de fer les coses.
Però digues el seu nom.
No me'n recordo.
És molt conegut.
Albert?
Albert. Es diu Albert, efectivament.
Sí, es diu Albert?
Sí.
Sí que tens un rotllo.
Ai, sí.
Sí. Bé,
sí.
Doncs aquí anava la meva qüestió, i és que, mireu, senyors i senyores, no, així no funcionen les coses. Ell és ell, jo sóc jo, punt i final. No hi ha res més a discutir. L'únic que tenim en comú és la A del nom. Punt i final.
Ui. Ja està.
Però tu sabries cridar una vaca que
no
vingués cap a tu?
Però, és que,
però com ho faries,
mira,
això?
Això també em fa molta ràbia de la gent, que es pensa que jo, per ser de poble, pues tinc les vaques al costat de casa i les cabres baixant per la muntanya. Doncs no, senyors i senyores.
Bueno, ja, a Solsona hi ha més vaques que a Barcelona.
Sí, segurament.
Ui, que pixapito d'això, Joan.
Tens vaques?
No, 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 jo no tinc vaques.
I la teva família té vaques?
Tampoc, tampoc.
Més vaques?
I cabres?
No, tampoc, tampoc.
Hi ha més vaques i més porcs a Solsona, fixa't, ja de tot.
Escolta'm, Joan.
Perdó. Home, aviam una cosa.
Però què és això?
S'ho està deixant anar, Joan.
T'ho perdono, t'ho perdono.
Si a Solsona no es fa bon embotit...
Bé, és veritat.
Si es fa bona embotida és que hi ha bon porc.
Sí, sí.
Ah?
Sí. Se'ns ha colat els os en sec,
mira.
Eh? En un moment.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs veure com tot es posa al lloc, poc a poquet. No m'extendré massa perquè la gent que ho ha de saber ja ho sap. I qui no, doncs escolteu, que molts detalls ja us dono de la meva vida privada, així que no en calen més.
Sí, perquè l'expliques.
Sí, no entenc.
No entens res, eh?
Pues que les coses es van posant al lloc poc a poc.
Val.
Exactament, és
sí?
Això. Sí.
I... Andreu?
Sí.
Val.
Què? No.
Dic que sí. Se li ha escapat un sí. Ja està. Nosaltres ja ho sabem. Per cert, que ens portes una nova informació sobre el metro, eh?
Sí. I dic una cosa.
Vols continuar o...?
Sí, sí, sí.
Val, val, val.
I és que avui, ja us vaig dir que les 9:30 no va agafar bé el metro, no?
Sí.
Doncs, mireu, m'ha passat una cosa i és que... No hi havia metro de les 9:39.
Ah?
O sigui, ha passat ahir 41, a les 9:41, i a sobre anava bastant ple. Així que la meva teoria, a la brossa.
Veus? Va, a propòsit d'ahir, què?
Doncs mireu, vaig trucar a l'assegurança i... Bé, això que et diuen a tot arreu, no? Ja et direm alguna cosa.
Vaja.
Mira, aviam si l'agafen. No l'agafanem, eh?
No,
no l'agafen.
Quan necessites que agafin el telèfon, mai l'agafen. Nou propòsit per avui.
Doncs he de tenir una conversa seriosa, i aquí sí que em poso seriós, amb la meva companya de pis, perquè està en mode depressió i està molt tristeta.
Ai.
Sí, llavors he de fer una mica de companyia i veure què és el que li passa.
Molt bé, Andreu.
Abraçades i mimos a la gent.
Exacte.
Que us estima i tant.
Sí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Dotze minuts que passen de les 3 de la tarda. Va, que també comencem programa, com sempre, obrint la cara B. Què ens expliques avui, Núria?
Doncs avui, per començar, parlarem d'en Teddy.
Mira.
Val? És un nen britànic de només 4 anys que s'ha convertit, atenció, en el superdotat més jove del Regne Unit. Segurament n'heu sentit a dir alguna cosa d'en Teddy, no?
Pues no.
Jo sí.
No.
Jo sí, ahir vaig,
no?
Sí? Vaig trobar la notícia.
Alguna cosa.
Veus?
Què us sembla? 4 anys i títol de superdotat. Escolta, pues parla,
no.
Eh?
Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, cap de nosaltres. Va, anem al detall. Tal i com us deia, en aquest cas, en Teddy s'ha convertit en el membre més jove del Regne Unit del col·lectiu Mensa, que és una associació internacional de superdotats. I s'ha guanyat aquest lloc perquè, segons han explicat els seus pares en una entrevista a la BBC, doncs el seu fill va aprendre a llegir tot sol quan tenia ni més ni menys que 2 anys.
Perdona.
Molt fort. Què us sembla?
Perdona, què?
2 anys i el nen una màquina de la lectura.
Ara en té 4, eh?
Ara en té 4.
Jo crec que als 10 començarà a crear coets per l'espai.
Sí. Sí. Sí, 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 home, amb 2 anys aprendre a llegir...
Clar, 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 és molt bèstia,
és
això.
És sublim.
Sí.
En aquest cas, Beth Hobbs, que és la seva mare, ha explicat que concretament va ser als 26 mesos quan va aprendre a llegir, i atenció com ho va fer, eh? Va aprendre a llegir veient programes infantils de televisió i copiant els sons de les lletres.
Toma ja.
És molt, és molt fort, eh? Assegura la mare que va començar a traçar les lletres i que quan el van tornar a portar a l'escola bressol després del tancament per la Covid, doncs els hi van comentar els professors que creien que havia après a llegir per si sol. I clar, què va passar? Doncs que efectivament, després de tot això, els pares d'en Teddy van rebre una trucada de la llar d'infants confirmant que un mestre havia verificat que efectivament el nen sabia llegir. Amb només 2 anys. És increïble.
Ho és.
Però espereu, perquè això no és tot, eh?
Ai.
I és que en Teddy, que va néixer i viu a una localitat costanera d'Anglaterra, també és capaç, alerta, eh, com us quedeu, de comptar fins a 100, és a dir, de l'1 al 100, sí, en 6 idiomes diferents de l'anglès. Inclòs el xinès mandarí. Perdona.
No.
Ens anem ja, eh?
És bèstia.
És molt bèstia, brutal.
Apagar i vamonos.
Sí.
Clar, és que això no ho sabem ni fer nosaltres.
No.
O sigui, comptar fins a 100 en 6 idiomes... Jo no.
Ni fins a 10.
Ja, comptem-hi, eh?
Català.
Català,
castellà, anglès.
Francès.
Francès podria ser. Italià podria
italià,
ser.
Sí. Falten 5, eh?
I ja està. I gràcies.
I ja està.
I amb l'idioma de la caravana, no?
Sí.
no?
Exacte.
Per tant, avui ja coneixeu una mica més el que a hores d'ara és considerat com el superdotat més jove del Regne Unit i jo crec que Joan l'hauríem de fitxar.
Home, per què no?
Volia fer una...
Truquem un dia en Teddy.
Sí, perquè ens solucionaria molt la vida.
Sí.
Va, més cosetes. Canviem radicalment de terç perquè ara toca parlar de cuina.
Ya llegó, ya está aquí, el abuelo marroquero y el cocinero más molón.
Us sona o no?
Això de l'abuelo marroquero no va per mi, no?
L'Arguiñano, no?
Sí, molt bé.
Això era l'Arguiñano?
Sí.
Juro que em sonava al Sevilla de los Mojinos.
Ui!
T'ho juro. Sí,
no, és l'Arguiñano en una sintonia que va fer pel programa que fa molts anys, no?, que fa aquest programa...
Sí, a la cuina, sí.
Doncs res, era per ambientar una miqueta. Efectivament, és Carlos Arguiñano, un dels millors cuiners de l'Estat, que s'ha fet viral a les últimes hores per explicar 10 trucs claus per perfeccionar 10 receptes de tota la vida.
Home.
I que ara mateix doncs, compartirem amb vosaltres, us sembla? Tu, Joan, que ets tan cocinita, doncs t'aniran perfecte.
Apunta.
Ah, us dic abans de començar que us explicaré alguns trucs, perquè 10 són molts i si no ens hi estaríem fins demà, val? El primer truc que ens ha regalat a les últimes hores Arguiñano té a veure amb la truita de patates ben quallada.
Oh, bona.
Ens agrada.
Perquè la truita ens agrada. Quan fas una bona truita, encara ens agrada més. Sí. Que quedi perfecte és molt complicat.
Ben quallada,
sí. Sí, clar, ben quallada.
Clar, és que a mi m'agrada allò del...
El suquet.
Que es desfàs.
Que regalimi una mica.
Sí. Bueno, jo us explico per si a algú no hi ha l'interès. En aquest cas, el cuiner assegura tenir la clau perquè la truita quedi sucosa i esponjosa al mateix temps. Val? Oh. Voleu saber quina és? Doncs molt fàcil, afegir una miqueta de llet als ous batuts i una altra part de llevat en pols. Amb aquests petits retocs, que és a dir, llet i llevat en pols, assegura que és possible per perfeccionar un plat difícilment millorable.
Escolta, m'ho apunto, això, eh?
I són dos passos.
Sí.
En segon lloc, risotto. Ens parla del risotto.
Que bo.
Veus? A tothom, crec que no hi ha persona al món que no li agradi el risotto. Assegura que per fer un bon risotto només hem de tenir una cosa en compte, que no se'ns enganxi l'arròs. Clar, un clàssic. D'aquesta manera, Arguiñano recomana remoure'l constantment i anar-li afegint caldo.
Correcte.
És que a més no ens ho posa complicat, eh?
No.
Vull dir, a veure, que segurament si algun oient és un cocinitas, tot això ja ho sabrà, però mira, pels que estem començant, ens va molt bé.
Ara.
Fins aquí ho entenem tot, no? Llavors,
sí.
Doncs seguim, perquè en tercer lloc ens parla de les cloïsses.
Bona aquesta, també.
I és que ens ha passat a tots. Compres cloïsses, les prepares amb tota la il·lusió del món i quan les vols tastar, pam, tancades. Home, quina vergonya.
Sí.
No.
Sí. I amb pedretes de vegades.
Sí, això també, també, és de fàstic, eh?
Sí. Digue-ho.
Doncs no patiu, perquè Arguiñano té la solució i és molt senzilla. Bàsicament, has de posar les cloïsses en una cassola, amb mig dit d'aigua, tapar-les i deixar-les reposar.
I ja
tal qual.
Escolta'm.
Que fàcil.
D'aquesta manera no trobaràs... Sí. Sorra, ja no ho sé, no entro aquí. Ja. Però tancades no te les trobaràs, almenys la majoria. I seguim per a bingo, en quart lloc ens toca parlar de l'ensaladilla russa perfecta.
Oh, m'interessa molt aquesta.
Sí? Doncs en aquest cas Arguiñano assegura que l'ensaladilla d'èxit es prepara de la següent manera. Preparar les patates, detall important, amb la pell.
Ah, bona.
Val? Tot seguit, incorporar les pastanagues... detall també important, pelades. I cuinar-ho tot durant uns 25 minuts. Aleshores, i remarco, no abans, és a dir, quan ja estigui cuinat, afegir els ous i deixar-ho reposar 10 minuts. Fin.
Escolta'm, perfecte.
Ja està.
Perfecte.
En el número 5, en tinc més, ens parla de les llenties. Val? En aquest cas, Arguiñano assegura que si les llenties ens queden líquides, només hem de fer una cosa, que és triturar unes verduretes i afegir-li puré per espessar, fer més espès el plat.
Sí.
Ala, això no, jo no sabia això.
No, ni idea, no. Però bona.
Sí, i encara en tinc alguna més, perquè també ens parla de les patates soles, val?
Sí.
Sabeu com fer patates cuites en temps rècord? Com les feu vosaltres?
Al forn.
Microones.
Ah, bueno. El forn et porta tota la nit.
Jo, si les bullo, després van amb aigua freda i gel.
Però potser la més ràpida és el que diu el Pau, no?
Sí, el
microones.
Correcto, molt bé.
Sí,
bueno, clar, estem parlant d'una recepta de patates cuites en temps rècord, eh? Allò que no tens temps, pim-pam. Doncs Arguiñano, en aquest cas, diu que s'ha de posar les patates en un bol, cobrir-les amb un paper de cuina i posar-les al microones amb un temps de 4 minuts per patata. Llestos.
Ja està.
Si vols fer una patata, en 4 minuts la tens i sobre està bona. Bé, ja per anar acabant, us vull parlar també de l'alvocat, que cada vegada està més de moda.
Sí.
En aquest cas, Carlos Arguiñano assegura que perquè et quedi un alvocat perfectament pelat, sense esquerdes i d'una sola peça, doncs cal primer tallar una primera làmina de pell.
Sí,
em seguiu?
Sí.
I una altra, i una vegada realitzada aquesta incisió, doncs només cal separar les dues meitats.
Veus?
Perdona. Fàcil i senzill.
No, m'agrada.
I no vull acabar sense abans parlar de les clares dels ous.
Mhm.
part important, també.
Sí. Sí, sí. Molta atenció al que diu Arguiñano, importantíssim. No llançar menjar les escombraries.
Mai.
Tant per la butxaca com pel planeta.
Ara.
En aquest cas, el cuiner ens dona un consell per aprofitar els ous quan només cuinem rovells.
Mm-hmm.
I quin és? Doncs preparar pets de monja amb les clares, que
veus?
Són unes galetes petites i
sí.
rodones,
mm-hmm.
amb una forma... Bé, una forma de mugró,
sí,
no? més
sí,
o menys.
Sí, sí, sí.
I que és un clàssic de la cuina catalana. Llavors, si no voleu llançar les clares d'ous... aquestes galetes. I si voleu saber exactament com es fan, ho busqueu, perquè no arribo tant.
Ara.
Ho sento, eh?
No, està molt bé.
Val.
Sant Google i ens ho soluciona tot.
Perfecte. Sí. I acabo amb una mica de música, com
Som-hi.
Sempre. I avui la notícia musical ens la porta Shakira.
Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
I és que sí, senyores i senyors, si no teníeu prou amb l'èxit de la sessió 53 amb Bizarrap plena de retrets, per cert, no sé si ho sabíeu, doncs no patiu perquè la cantant colombiana ja té data per la seva nova cançó.
No. M'encanta.
No tenim temps ni a pair-la, eh?
No.
Serà ja el 2 de febrer, un dia que, com molts sabreu, no és aleatori perquè és l'aniversari de Shakira i Piqué, que
en
faran 46 i 36 anys, respectivament. En aquest cas, el que sabem, i que de fet ho ha avançat Jordi Basté en el seu programa, la cançó comptarà amb la col·laboració de la cantant colombiana Karol G i serà una cançó que parlarà de ruptures. Per tant, comencem malament, no?
Sí.
I també de desamor, però segons hem pogut llegir, no serà tan forta com la que ha fet en Bizarrap. Per tant, toca esperar molt i molt aquest 2 de febrer a veure si aquest nou tema treu tot el protagonisme al que estem escoltant.
L'escoltarem, en el
sí.
programa?
Oh.
Ara. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Un poquito también, fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa' tipo como tú.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa de la Ràdio Catalana en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, la pregunta va per totes aquelles persones que estan patint mals i o lesions a l'esquena.
Ara t'escolto.
Avui fem un favor a tota la població, i és que quan dic a tota és a tota sense cap mena d'excepció, perquè tothom té una columna vertebral, fins aquí arribem,
sí.
i cal tenir molt present que l'hem de cuidar.
A tota la població, que vol dir Núria Ros i aquí servidor.
Exacte.
Que tenim l'esquena feta un mapa últimament.
Per tant, avui parlem de la salut o higiene postural.
Higiene postural?
T'has quedat flipant, eh?
Sí.
O sigui, al·lucinant. I és que després de comprovar que gairebé tots els membres de l'equip de la caravana hem tingut o tenim algun dolor muscular, he decidit traslladar aquesta qüestió al carrer i comprovar si la gent li passa el mateix que a nosaltres.
Va.
Per tant, la pregunta del dia ha estat...
T'has posat ara molt interessant amb
intensa.
Aquest... Som-hi.
Tens present la teva salut postural? Com cuides la teva esquena? Aquesta ha estat la pregunta.
Va.
I per rematar, hi hem afegit. Tens o has tingut algun problema amb l'esquena? És a dir, si mai t'ha donat una contractura, una lesió
un tirón,
important...
Un tirón, que se'n diu.
Exacte. Sí, sí. Vinga, va, comencem, perquè avui hi ha teca i hem de preguntar, té la gent del carrer cura de la seva salut postural?
Sí.
Sí, claro. Estar bien puesto.
Yo lo intento, porque la verdad tengo problemas de espalda. Me cuesta corregir la postura.
No, yo también la tengo muy, muy presente, porque encima hago teatro, entonces me han machacado mucho con la postura y tal, entonces intento siempre estar recta, que sí, sí, la tengo bastante presente.
Vale, yo sí que entenc y no em fa mal l'esquena.
Doncs la veritat és que no la cuido molt, perquè no, quan estic estudiant i tal, no sec bé i tot això.
Que... Per tant, ho saps, que no...
Sí, soc conscient.
No gaire.
Pues sí, sí lo intento, porque al fin y al cabo, pues mi salud. Y sí, el a la hora de sentarme en los estudios o así, intento que sea cómodo, ya que paso muchas horas sentada y está bien pues saber sentarse bien, porque es tu espalda y si no te duele.
No, la verdad es que no.
Vale.
No la tenemos.
Nunca, ¿eh? Ni en casa, ni en la calle, ni en el trabajo.
No.
en ningú lugar. Ens ha quedat clar que hi ha gent que sí, sobretot m'ha agradat aquella noia que diu que fa teatre i li han anat repetint sempre.
Correcte.
Però hi ha gent que no, Joan. Ai. Tu ets dels que no, oi?
Jo no em cuido prou bé, no. Són d'aquells que clar, amb una redacció, amb una ràdio, i treballes assegut moltes hores.
Clar.
I jo reconec que faig males postures.
Vindria a ser com una oficina, eh? Fins i tot ara diria que estàs potser una mica mal assegut.
Sí, estic encorbat, sempre una mica.
Una mica encorbat,
sí. Això no sé estar recte, jo.
Ens estem posant molt tècnics. Doncs molt atent, perquè vull comprovar com es cuida, en concret, l'esquena, la gent, d'acord? O sigui, clar, una cosa és que la tinguis present, que la tinguis en ment, i l'altra és que realment...
Que diguis, sé que tinc esquena.
Sé que tinc esquena i vull estar ben col·locat o col·locada, i l'altra és que realment ho estiguis fent bé i què estàs fent.
Val.
Prou de filosofia, no?
No.
Escoltem el tall directament.
Val. Sí, som-hi.
Eso quisiera yo cuidarla. Que quisiera cuidarla.
Fent massatges. I entre la meva parella i jo ens vam donant massatges l'un a l'altre. I, bueno, jo crec que una mica doncs, passar també per la fisioteràpia, una mica també això. Tindrà cura de no carregar o portar coses amb molta càrrega a sobre.
Hombre, pues apoyándola, aunque yo me va mejor apoyar el culo que la espalda, es más importante para mí tener el culo apoyado que la espalda porque estoy operada de aquí abajo. Y la cama dura, y bueno.
O sea, que lo tiene presente tanto en casa como en su día a día.
No, en casa más. O sea, yo en el sofá vestido tal cual. Es más cuando ando por la calle.
Mi postura en el sofá, pues, no me duele mi espalda, entonces considero que no me hago daño. Al final adoptamos posturas malas. O si te pones con el ordenador a trabajar en el sofá, o si coges el móvil por la calle, el cuello se te va para abajo y lo noto. Lo que sí noto cuando vas mirándote a un espejo, a un cristal, dices, uy, y entonces corrijo la postura, pero no soy consciente de que voy curvada.
A feina tengo una cadira ergonómica y tal. Intento passejar de tal en tal mentre no estic... tota l'estona asseguda mirant la pantalla, però també estic cansada i quan arribo, vull dir, em poso de qualsevol manera.
Ja ho veieu. Fem trampes a casa,
de qualsevol manera,
De qualsevol manera, perquè el sofà, Joan, el sofà també és un...
gran generador de problemes,
L'hem de tenir present.
Sí.
Ens hi tirem, no fa mal l'esquena, però pot ser que comporti alguna dolència en un futur.
Clar.
Ara ho sabrem amb la nostra experta del dia. I també m'agrada molt la parella que es fa massatges, Cosa que també és important, perquè això també fomenta la relació, així que endavant. Escoltem, però, quines han estat les problemàtiques que els ha donat l'esquena als participants d'avui.
Som-hi.
Tinc ciàtica i tinc una vèrtebra xafada. Em van ingressar i després amb filtracions i així, i exercicis, doncs, va anar com millorant, però de tant en tant això segueix. Sí,
mal.
Perquè la posició d'estar asseguda tota l'estona a l'ordinador no és bona.
No, todo bien.
Sí, de cervicales, un poco de escoliosis, pero...
¿Es algo que ya llevas acarreando mucho tiempo?
Sí, desde pequeña. 10 años, 15 años. También tengo hiperlordosis, entonces intento, porque si no las lumbares se me cargan mucho.
No, aún no. Sí que algo va mal, pero no me mira tampoco.
¿Alguna dolencia o alguna...?
Sí, hija mía, sí. No ves que trabajo aquí en un colegio, imagínate cómo estamos.
¿Ha tenido contracturas? ¿Ha tenido...?
Claro, tengo contracturas, tengo la ciática. Tengo un tendón desgarrado, tengo de todo, o sea que cuando terminamos de aquí nos vamos a casa, se echa polvo.
Pues mira, yo voy con fajas y con todo, porque si no...
De tot tenen aquesta gent,
De tot, de
pobres mestres, no m'estranya que després estiguin en vaga.
Exacte. De fet, ja ho has vist, Escoliosis, hiperlordòsia, que no sé què és, però
sí.
Allà està. I també ciàtiques, moltes ciàtiques.
Sí, déu-n'hi-do.
O sigui, força un bon tou.
El premio ha caído repartido,
exacte.
Em diuen,
Val. Ara és hora de donar pas als...
El bonus track.
Ara. Ui, que dolor.
Ara, t'agrada,
Sí, està molt bé. És que has dit els bonus track i ja saps que això m'agrada molt.
Clar. Ho he dit així expressament perquè, Joan, són ben diferents. Entre ells en porto tres, d'acord? El primer de tots... En porto tres? Sí, en porto tres. El primer de tot...
Acabes de repassar el guió.
He hagut de repassar el guió perquè no sabia si era així, però sí, efectivament, així és la Nina Agustí, la reportera intrèpida de la caravana. El primer de tots és un d'una dona que no té cap mena de dolor. Ni una miqueta,
Res.
I ens revela quin és el seu petit secret.
Doncs sempre fent les postures amb salut i que siguin correctes. És la millor manera, és l'única manera. I després també faig una miqueta d'exercici i així per l'esquena, saps? Per no oral. Però jo crec que és de família, perquè el meu pare té 83 anys i tampoc li fa mal l'esquena ni l'ha fet mai.
Ah, o sigui, potser el secret és familiar.
Home.
Podríem dir, no?
Sí. També me duele.
Doncs ja ho veus.
Veus que
la família.
La genètica aquí i
ai,
també compta.
I ha ajudat, però fa exercicis, Fa sí? una miqueta d'exercicis per l'esquena, ja ho ha dit,
Val.
Per tant, aquesta dona, doncs, una miqueta ens agradaria ser de la seva família, perquè de ben segur que tenen un secret i no el diuen, perquè sí. deuen tractar tots a pacients amb dolors d'esquena i no deuen voler, doncs, que baixi el volum de pacients,
Clar,
perquè
clar,
si
clar.
no ens ho dirien, no? Vaja,
sí, sí,
penso
sí.
jo.
Sí.
Passem ara al segon bonus track, i és que és d'una dona que és gran i l'han operat moltes vegades de diverses...
dolències. Sí.
Dolències. Doncs vols veure el liu pobre que es fa la dona a l'hora d'explicar-ho?
Si us plau.
Vinga.
Así de lumbares tenía una hernia. Bueno. Uy, hace en el 2001, pues mira, 22 años.
¿Y le sigue...?
No. Me ha ido fenomenal. Esa operación me ha ido fatal. Fenomenal. La de las rodillas que también me han operado me ha ido fatal, pero esa bien.
¿Pero la espalda bien?
Sí, sí, sí.
Bueno, menos
Lo hizo
mal.
Muy bien el médico, la verdad. Estoy muy contenta.
Pues muy contenta que está la señora.
Contenta. Veus, una señora que es pot estirar, però camina malament. No es pot tenir tota
sí.
la vida.
Però a l'hora d'aixecar-se potser li faran mal els genolls.
Clar, 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 per això, per això.
O sigui, des d'aquí una abraçada i un petó ben
és
gran.
És que no es pot tenir tot.
Exacte, en aquesta vida no es pot tenir tot.
Ara.
I per últim, però no menys important, recobrem aquell noi i aquella noia que surten junts i es fan
sí.
massatges,
Ara.
I molt atents
sí,
perquè...
Maco,
sí, espera't, perquè ella vol intervenir, val? I intervé en el testimoni del
sí.
noi, val? Perquè li agrada que el seu nòvio li faci massatges, però vol queixar-se d'un petit detall.
Ai.
Y estoy diciendo que entre tú y yo nos hacemos un masaje.
Sí, bueno, pero, oye, viene bien saber un fisio.
Sí, exacto,
vale.
Es lo que
claro,
ha de llevar,
bueno,
es un fisio.
Están muy caros.
Sí,
están muy caros.
Están muy caros.
Sí. Vale, vale.
Son carets.
Vale, en Barcelona, porque no te...
Yo es que soy de Salamanca.
Ella es de Salamanca.
Y en Salamanca un fisio te cuesta 25 euros y aquí te cuesta 50.
Claro.
O sea, es que es el doble.
Mira,
es que és el doble.
Haurem d'anar a Salamanca a fer-nos massatges, eh?
No sé si et sortirà a compte, perquè entre el viatge i tot... Va, és igual. Alerta Sanitat Pública, que tenim una falta de fisioterapeutes, potser. Estaria bé que les institucions hi posessin remei, doncs res, ja està. Cal dir que s'ha de cuidar l'esquena a tothom, tots i totes. A
sí.
Joan, de veritat. És que el Joan no para de tocar-se l'esquena
no,
perquè li fa
patint,
mal l'esquena.
Estic patint, tinc un... Saps aquells voltets quan tens una contractura?
Sí.
Doncs el voltet aquest fa mal, eh?
Fa mal. De fet, et baixa fins al braç,
Sí,
perquè
sí,
està
sí.
com amb el braç immòbil.
Correcte.
Vols que et doni la solució?
Si us plau.
Perquè escoltar de la veu del poble cal donar pas a la nostra experta. Avui ella és la doctora Judit Sánchez, cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital de la Vall d'Hebron i professora associada de Patologia del Requis a la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona tarda, doctora Sánchez.
Hola, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, doctora. De seguida parlem de la qüestió, Nina,
sí, sí.
que plantejàvem avui. Abans, però, avui ha estat un dia marcat per aquesta vaga de metges i sí que volia aprofitar que tenim la doctora Sánchez amb nosaltres per preguntar-li què tal estan en aquesta vaga i, sobretot, què és el que demanen els metges en una vaga com la d'avui.
Bona tarda a tothom. Pues mira, doncs, millorar una mica les nostres condicions laborals perquè doncs, fa molts anys que estem en la mateixa situació i cada vegada anem pitjor. Reivindiquem diverses coses. Estan anant força bé perquè està fent bastant seguiment. No tinc dades en concret perquè encara no és aviat, perquè demà també seguiran les mobilitzacions. I no sé com estan les negociacions en aquests moments. Encara no tenim notícies. Però bueno, és millorar doncs, de les contractacions, la puja del salari de les guàrdies, de fer menys hores de les que tenim per contracte, intentar dintre de l'ICS n'hi ha diverses categories, doncs un metge iniciar les categories, en fi, una mica de tenir unes millors condicions salarials i no només això, sinó també intentar doncs, que tinguin més la possibilitat d'altres professionals d'altres xarxes sanitàries doncs, que es puguin incorporar en l'ICS perquè necessitem metges, necessitem professionals, tant infermeres, el que comentàveu també, fisioterapeutes, de tots els estaments sanitaris perquè tenim les agendes plenes, tenim unes consultes que no tenim espai suficient ni a primària, ni al CAP, ni a l'especialitzada, seguim tenint ràtios d'això de cada 15 minuts, els pacients, i, bueno, en definitiva, volem millorar una sèrie d'aspectes que fa molts anys que no es toquen i que creiem que ha arribat ja a un punt que no es pot aguantar ja la situació.
I nosaltres, arribats a aquest punt, que també hem de dir que des dels serveis informatius d'aquesta casa, de Ràdio Estel, que seguirem la vaga de metges, tot el que vagi passant i succeint avui i demà, també seguirem la vaga de taxistes, que també n'hi ha una convocada, i la vaga del sector de l'educació. Ara sí, Nina, entrem en qüestió.
Exacte. Doctora Sánchez, hem pogut comprovar que hi ha gent que sí que intenta tenir cura de la seva esquena, però que tot i això surten amb molts mals i moltes dolències. Pot ser que tinguem menys cura del que pensem?
Sí, i a vegades no només és tenir cura de la higiene personal. Hem de fer alguna cosa de manera activa per prevenir-ho, no? O sigui, tu estàs superbé les entrevistes que heu fet i com la gent, no? Almenys tens ja la dir, ostres, tinc que fer alguna cosa, o sigui, tinc que canviar la postura, no em puc assentar malament, en el sofà vaig a vigilar com estic, quan estic amb el mòbil m'haig de posar recta. Però no només és això, són moltes altres coses que tenim que fer per no tenir dolor.
Uh-huh. Què ens aconsellaries per tenir una bona salut postural?
Doncs mira, el més important, quan tenim dolor, o sigui, quan tenim dolor la gent no fa res. O sigui, tu si estàs bé no et preocupes, no? I no hi penses que puguis tenir cap problema. Llavors, bueno, lo important almenys és que tinguis la consciència de que t'has de cuidar, no? I has de tenir una bona postura. I el que dèiem, doncs, si estàs sentat, doncs, tenir l'esquena ben apoyada amb un respaldo, si estàs moltes hores en la cadira sentat, t'has d'aixecar, recomanem que t'aixiquis un cop cada hora com a mínim per canviar la postura, quan estàs sentat que apoyis les cames al terra amb una barra o que les baixis canviant, alternant la posició de les cames, que no les tinguis penjant, no? Que els peus s'apoyin directament en el terra, que no estiguis moltes hores amb les cames creuades, o sigui, has de fer una sèrie de coses, d'hàbits, no? Mm. Els nens que es posen moltes hores amb el mòbil, doncs que no estiguin estirats en el llit tot el rato o en el sofà de mala manera. Això és per començar, això és per tenir cura, però després s'ha de mantenir la musculatura i s'ha de fer exercici. O sigui, hi ha estudis clars i cada vegada més evidència que s'ha de mantenir la musculatura i el to muscular, i per això has de fer alguna cosa d'exercici, alguna cosa d'esport. Has d'anar a caminar, has de recomanar com a mínim fer el típic, no? Els 10.000 passos al dia, has d'anar intentant fer la teva piscina, el teu aquagym, el teu spinning, no sé, alguna activitat física, 2-3 dies per setmana, que faci que el teu to muscular, sobretot les abdominals, que és la musculatura del core, que diem, que és la que t'aguanta tota la postura, estigui el més forta possible. El que passa és que això, si no tenim dolor, pues no ho fem, i llavors quan tenim algun episodi, com aquestes senyores que has anat entrevistant, sí, doncs, llavors sí que et poses t'arremangues i comences a cuidar-te en aquest sentit. O sigui, no només és les bones postures durant la feina, evitar carregar pes, tot el que hem explicat, que tinguis ara la pantalla de l'ordinador ben posada de la vista, l'alçada de la vista, que no estiguis ni amb el cap cap amunt ni el cap cap avall, que els braços estiguin tocant, que t'apoyis els colzes a la taula, l'alçada també és molt important, sinó només pues cuidar-te l'alimentació. Hem d'evitar el sobrepès, no? També el sobrepès també és una cosa important. Hem de fer activitat física diària i alguna activitat dirigida per agafar resistència a la musculatura del core. També és molt important el que comentàveu, el tema de la genètica, no? Hi ha gent que té predisposició a tenir problemes d'esquena, i això també és una part, a vegades també és una part important genètica, no? La meva mare està fatal, doncs tu ja saps que pot ser que tu tinguis aquesta genètica i hauries de fer alguna cosa més per evitar, no?, tenir l'esquena fatal com la teva mare, que abans la gent pues no es cuidava tant. I, bueno, pues això, pues anar amb un bon físio, anar fent gimnàs, anar prevenint una mica que la teva salut de l'esquena, sí.
Perquè
moltes coses, és una mica cansat, però ens hem de cuidar per poder estar sense dolor, sí.
No, ja és important tot el que ens comentes. Una de les participants deia que el sofà no cuida la seva postura perquè és això, que no sent dolor i està còmode, i aleshores, clar, nosaltres ens preguntem, si no hi ha dolor, significa que no hi ha perill?
Clar, no, o sigui, a veure, si t'estàs estirat al sofà 24 hores al dia, pues vas acabar fatal. Clar. Però també és normal que quan estiguem al sofà no estiguem pensant en com estic posat ni que t'hagis de posar recte com un pal, perquè si no el descans del sofà pues no ho fas, no estàs descansant. O sigui, també és bo descansar, també és bo relaxar la musculatura i posar-nos escarxofats com vulguem en el sofà. Ara, depèn de les hores que t'estiguis. Si t'estàs, és tot l'accés... contraproduent, no? És igual que si estàs 12 hores sentats en una cadira, doncs tampoc és gens bo. Llavors, has de tenir temps de tot. O sigui, has de tenir temps al teu temps al sofà, però el temps després doncs, d'intentar posar-te la teva millor manera possible, però que estiguis còmode i relaxat. És molt important que la musculatura també relaxi. És molt important les hores de descans per la nit, per exemple, com dorms, i que dormis bé. O sigui, si tu te'n vas a dormir amb dolor i t'aixeques amb dolor, la musculatura no repara, no descansa, i t'aixeques amb contractures, que et fa mal tot, que tens el no, com el teu company, que li fa mal aquí el punt aquest de la contractura, tot això potser a vegades és perquè no descansem prou i el múscul està contracturat, no? O sigui que és important també el descans i les postures. Clar, el sofà, pues t'has de relaxar també, que et relaxis i no estiguis pendent de... Depèn de les hores que estiguis al sofà, cadascú sap les hores que està i evitar pues, estar massa temps amb una mala postura.
Clar, perquè ara que parlaves de relaxar-se, no?, i abans d'acabar ens agradaria doncs, tractar doncs, l'estrès i l'angoixa, fins a quin punt doncs, poden estar relacionats amb aquest tipus de problemes?
Està directament relacionat, o sigui, un estat d'estrès i d'angoixa permanent fa que la musculatura sense voler, o sigui, d'una manera indirecta que no hi pensem, inconscientment, la musculatura està alerta, està a la defensiva, està en un to exagerat i això fa que la musculatura estigui molt, molt contracturada. O sigui, els dolors d'esquena poden ser per diversos mecanismes. Pot ser perquè tinguis una hèrnia, pot ser perquè tinguis artrosis a les articulacions de la columna, pot ser per un tema muscular, pot ser per un pinçament que tinguis la hèrnia i t'adoni la ciàtica. O sigui, els dolors d'esquena, nosaltres diem mal d'esquena, però pot ser de moltes causes, no? Multifactorial. I a l'estrès i l'angoixa el que pot desenvolupar més són contractures musculars, no? I això pot desencadenar que tu tinguis dolor muscular. Per això és molt important pues això, intentar tenir pues això, el relax, descansar bé, tenir les teves hores de son profundes i reparadores, que hi ha gent que dorm bé, però es desperta 3 o 4 vegades a la nit, o t'aixeques 2 vegades a fer pipí, no descanses bé, llavors tot això també fa pues, que la musculatura estigui en un to contracturat, i si a sobre pues, tens períodes d'estrès o d'angoixa, pues, és més freqüent i més possible que tinguis mal d'esquena. Hem d'intentar pues, tenir les nostres maneres de pues, anar a caminar, respirar aire, tenir meditació, tenir la teva classe de ioga, o sigui, buscar eines que t'ho facin que el que a tu t'agradi. T'agrada ballar, doncs ballar. Uh-huh. T'agrada anar al teatre, doncs anar al teatre. Fer teatre, doncs fer teatre. D'esbarxo, de desconnexió de la feina, de que desestressis, perquè això t'anirà bé també, perquè la teva musculatura no estigui en tensió i no tinguis tan mal.
Doncs recollim tots els teus consells, doctora Judit Sánchez, cap del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital de la Vall d'Hebron i professora associada de Patologia del Requis a la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé. Perdó.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, doctora, que vagi molt bé.
Gràcies.
3 minuts i ja arribarem a 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina.
Joan, gairebé em moro, eh?
Sí, però no. Veus?
No.
Que bé?
Tot bé.
Tot solventat.
Sí.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida, al tornar, parlem de ciència, parlem del planeta. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dimecres obrim el capó de la ciència a La Caravana.
Vinga, mig minut i arribarem a 3:45 de la tarda i nosaltres que no sortim de la caravana perquè volem parlar d'una molt bona notícia relacionada amb la ciència, Nina.
Doncs sí, i és que la capa d'ozó s'està recuperant des que es va iniciar l'eliminació progressiva d'aquelles substàncies perjudicials i si es segueixen les mesures previstes en el protocol de Montreal, durant els pròxims 40 anys hi haurà una millora que contribuirà a ralentir l'augment desmesurat de les temperatures aproximadament en 0,5 graus centígrads d'aquí fins al 2100, segons l'Organització Meteorològica Mundial. Per parlar de tot plegat tenim el professor Xavier Jiménez, professor de química, investigador i divulgador científic del Departament de Química de la Universitat de Barcelona i, a més, especialista en química ambiental.
Gràcies, Nina. Professor Xavier Jiménez, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Professor, una pregunta d'aquelles bàsiques que donem per fet que tothom la coneixem, però a vegades no en som prou conscients i per això jo em veig amb l'obligació de fer-li. Per què és tan important la capa d'ozó per nosaltres?
Doncs l'ozó, disposat en aquesta capa que està a uns 20 i alguna cosa quilòmetres d'alçada, el que fa és absorbir una part de la radiació que ve del Sol i que, d'altra manera, ens faria mal tots els éssers vius.
Que s'hagi recuperat aquesta part, o s'estigui recuperant aquesta part de la capa d'ozó on teníem un forat, del qual se n'ha parlat els darrers anys, ens pot ajudar a millorar el canvi climàtic?
No té res a veure. No té res a veure amb el canvi climàtic. El problema és que ens arribava més radiació i això, de cara a tots els éssers vius, era dolent. Però el problema del canvi climàtic és per acumulació del diòxid de carboni, que és un altre compost. El tema del forat d'ozó té un impacte tan petit amb el canvi climàtic que això, en realitat, no, són dos fets que estan deslligats.
El tema de la capa d'ozó sí que fa uns anys enrere se'n parlava molt, fins que es va deixar de parlar. Ara se'n torna a parlar, degut a que s'està tancant aquest famós forat de la capa d'ozó al nostre planeta. El que ens arriba dels científics de l'ONU, que expliquen que el forat de la capa d'ozó va camí de tancar-se del tot, segons aquests científics, i el mantell que ens protegeix del raig ultravioleta recuperaria els nivells dels anys 80 l'any 2040, tot això és positiu? Per què?
A veure, si el forat d'ozó es va fent gran, rebem una radiació que no podem aguantar. Si el forat d'ozó torna als valors de abans dels anys 80, estem parlant dels, s'han de recuperar els valors dels 70 per estar bé, perquè en el 80 ja teníem forat d'ozó. Doncs si això passa, la quantitat de radiació que ens arriba és la correcta, per tant, és positiu.
Entenc que sense cap ozó no es pot viure en aquest
planeta.
No
s'hagués desenvolupat la vida.
L'any 78, ara que em parlava dels anys 70, Suècia es va convertir en el primer país del món en prohibir aerosols.
Sí. Més que prohibir els aerosols, el que es va prohibir són les substàncies que feien servir a dins dels aerosols. L'aerosol seria l'aparell, i és el contingut que contenien els aerosols, que eren un tipus de substàncies molt concretes, doncs aquestes es van prohibir, sí.
Això, al capdavant de tot plegat i d'una iniciativa com aquesta i a Suècia, alguns països més ho han seguit? Això s'ha generalitzat?
Tots, és el que diu el protocol de Montreal. A partir de l'any 87, però, és quan s'ha dut a terme. De fet, l'adheriment, l'adhesió en aquest protocol de Montreal va ser lenta, en el sentit de que primer ho van firmar els països occidentals, però després s'havia d'esperar que països en vies d'industrialització, però molt grans com la Xina i l'Índia, s'incorporessin també. I això ho van fer-ho el 2000. I és a partir del 2000 que realment observem que el problema del forat d'ozó està en vies de solució. El màxim va ser el 2006... I des del 2006 cap aquí, doncs, s'ha anat baixant. La quantitat, la grandària del forat ha anat baixant des del 2006.
Esclar, quan parlem de protocols com el de Montreal, ara en parlarem, però protocols podem dir molts, com per exemple el protocol de Kyoto, per exemple, el famós protocol de Kyoto, etc.
Sí.
El protocol de Montreal s'està complint tal qual es va disposar aquest protocol? Ho dic perquè moltes vegades hi ha allò de fer-se la foto del protocol i després, com es diu en castellà, si t'he vist no m'acorda.
Sí, s'està complint, és estricte. tot i que de tant en quant hi ha alguna emissió no controlada d'alguns d'aquests gasos CFC, que és el nom tècnic que porten, però sí que molt substancialment s'està complint.
Una altra de les batalles més llargues que s'està fent és la dels combustibles fòssils, afirmant, evidentment, que són perjudicials pel planeta. Per què no es veten radicalment els combustibles fòssils?
Perquè som 8.000 milions d'habitants i no ens ho podem permetre. El que sí que hem de fer és fer la transformació, que és el que s'està fent. Tot el tema de l'electrificació del transport és el que pretén.
És possible un país verd?
En el futur, sí. Vosaltres ho veureu. Jo, que ja soc una mica més gran, potser no, però vosaltres sí que ho veureu.
Si no haguéssim establert aquestes mesures per eliminar aquestes substàncies químiques nocives per la capa d'ozó, què hagués suposat?
Probablement ara tindríem tal quantitat de casos de càncer de pell que estaríem parlant d'una veritable pandèmia. En aquest moment, sí. Estem ja al 2023. Penseu que el forat d'ozó es detecta a finals dels 70, 79, 80. El protocol de Montreal és del 87. El màxim del forat d'ozó és el 2000. El 2006 es veu clarament que comença a baixar. 2014-2015, jo, per exemple, això ja ho vaig escriure públicament. I ara, tot i que el forat d'ozó dels tres últims anys ha sigut palet més gran del que ens pensàvem, la veritat és que la tendència és tan clara que es pot anunciar de manera clara, sí.
S'està tancant progressivament ràpid, podem dir-ho així?
Sí, està anant a la velocitat que es calculava, perquè penseu que el que hem fet és deixar d'emetre aquests gasos, però els que hi eren i continuen a seguint. Per tant, s'ha de deixar que els processos de biodegradació natural els vagin eliminant, no?
Anem a més organitzacions, perquè el grup d'avaluació científica del protocol de Montreal, que s'emmarca dins l'Organització Meteorològica Mundial, ha estudiat una solució que consistiria en refredar l'atmosfera. Què és exactament aquest mètode d'injecció d'aerosols estratosfèrics?
Clar. A veure, aquí hi ha dues coses. Primera, aquests aerosols que estem parlant no tenen res a veure amb els aerosols que va prohibir Suècia. Una cosa són els gasos que es posen a dins dels aparells que fan d'aerosol. Això és una cosa. I aquests aerosols són partícules sòlides en suspensió, aquests de què estem parlant ara. Això no té res a veure amb l'ozó. És un fet completament diferent. És que l'atmosfera s'està escalfant per culpa de l'acumulació de diòxid de carboni, per la crema de combustibles fòssils, i llavors una de les coses que s'han proposat, però ni de lluny s'està implementant, això és, de moment és una idea, és injectar partícules sòlides en suspensió de tamany micromètric, vol dir que són tan petites que no les veiem, però que sí que tenen la propietat de reflectir una part de la llum del sol que no ens arribaria a la superfície de la Terra.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Fa un temps, en una entrevista a 14.cat, a 14 Cultura Viva, va afirmar el mateix professor que avui ens acompanya que no coneixem el món que ens envolta.
No el coneixem en general. Ens falta aquesta cultura d'entendre què és i de què està fet i com actua. A poc a poc es va millorant, però en general, com a cultura popular, ens falta una mica de...
No el coneixem perquè costa de fer-nos entrar en aquesta temàtica, però científicament es coneix tot, o perquè científicament encara queda molt per descobrir?
És que són les dues coses. Costa de fer entrar perquè poden arribar a ser temes molt complexos, i costa perquè estem parlant de que molts d'aquests temes són temes de recerca actual, que el coneixement va millorant cada dia que passa.
Vostè, que és professor d'universitat, m'ho sabrà explicar, això. Si hi ha una certa bretxa en quant a proposar solucions a certs problemes mediambientals entre la població gran i la població jove. Ho dic perquè normalment quan veiem manifestacions a favor del medi ambient, sigui pel canvi climàtic, sigui pel forat de capa d'ozó, sigui per totes aquestes qüestions, i veiem molta població jove, i ens preguntem, bueno, i la gent gran on som, no?
Clar. A veure, el que ens diferencia entre els joves i els grans són els anys que hem viscut. M'ha costat molt, aquesta frase. Quan ets més jove tens més empenta, més energia, tens més capacitat de fer, i per tant una possible impotència davant d'un fet com aquest la manifestes amb molta més energia. La gent gran, hem fet moltes coses a la vida, però ja tu ja notes que el teu temps comença a passar i ho veus tot de manera una miqueta més, amb una mica més de dir, bueno, això potser ja no em tocaran a mi, no? Perquè són coses que, a més, són molt lentes. Tot el que parlem són transformacions amb horitzons a 30, 40, 50 anys, com a mínim.
Clar, abans parlàvem de les cimeres i feia una mica aquesta reflexió que a vegades es busca més la fotografia que el posar solucions, més que proposar, que posar-les a la pràctica, aquestes solucions, no? Aquest tipus de cimeres, o les institucions en general, a nivell mundial, n'estan fent alguna cosa? És a dir, tenim la percepció de que s'hi han posat les piles en aquest sentit?
A veure, aquest problema del forat d'ozó és un exemple molt clar d'això que estàs dient. És un exemple que es pot posar, pot aparèixer fins i tot en els llibres de text i a les escoles amb els nens petits. Fixeu-vos que quan la humanitat s'ha posat d'acord i han seguit un protocol com s'havia de seguir, doncs el problema se l'ha vist que a poc s'ha anat solucionant. El que passa és que moltes vegades es fan cimeres sobre temes que són encara més complexos. Llavors les solucions tampoc són tan fàcils i aquí la política a vegades també intervé, no? I si en un moment determinat tu no em pots garantir que això és 100% segur, doncs jo simplement perquè el meu interès polític va en una direcció contrària, doncs simplement em tiro enrere. Ho hem vist amb el Trump, que ell va completament abandonar qualsevol mesura per pal·liar el tema de l'escalfament global. Per què? Pues perquè ell estava amb una idea política de negacionista sobre aquest tema, no? Malauradament és així, precisament perquè aquestes cimeres són entre gent de molt alt nivell que parlen sobretot políticament. Però darrere, doncs, hi ha un coneixement tècnic, hi ha unes decisions pràctiques que es prenen i que tenen conseqüències, com aquest cas que veiem.
Li preguntava abans si aquestes cimeres servien d'alguna cosa, ara em contestava. Li preguntava si un món més verd era possible. Em deia que segurament sí.
No,
que
segurament això, no, totalment segur.
Totalment segur,
sí, sí,
eh?
Sí,
que
sí.
Això els joves ho
penseu que fa. Penseu que el món actual és molt més verd que fa 150 anys. Uh-huh. Estava molt pitjor fa 150 anys, eh?
Qüestió a la que em porta a preguntar si aquest món, en termes generals, sigui que parlem de la capuzó, sigui que parlem de l'emergència climàtica, és salvable?
Sí, clar.
Ho dic perquè molta gent, quan parlem de l'emergència climàtica, molta gent diu això ja no és aturable, el que sí podem fer és que vagi més lent.
No és veritat.
És aturable?
Totalment. El que passa és que s'han de prendre mesures, però és totalment aturable. Ja ho sé que no esteu acostumats a sentir-ho, però...
No, m'agrada
jo,
molt.
Jo com a professor...
Home, és una alegria, això.
Jo com a professor m'he de cenyir els fets, i els fets, el que ens diuen és clarament que s'ha d'actuar ja, però que és totalment salvable, i tant que sí.
Hi ha data de caducitat? Perquè em deia s'ha d'actuar i s'ha d'actuar ja.
Clar, si nosaltres féssim... miréssim cap a una altra banda amb el tema de l'escalfament global, sí que acabaria un moment, no que s'acabés el planeta, sinó que es produiria un cataclisme de biodiversitat, i el que passaria és que el món que sorgiria d'això no tindria res a veure amb la humanitat. El planeta en si continuarà fent feina, eh? Fins que el sol digui que ja en té prou.
Professor Xavier Jiménez, professor de química, investigador i divulgador científic del Departament de Química de la Universitat de Barcelona i, a més, especialista en química ambiental. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.